Bon dia, és la una us parla Maria Lara. Junts, Esquerra i el PSOE han assolit un acord per aprovar dues esmenes transaccionals que milloren la llei d'amnistia en el blindatge dels imputats del CRD, del CDR, volien dir també del Tsunami Democràtic. Els tres grups signen una esmena transaccional a la qual s'hi han afegit també Sumar, PNB, Bildu i BNG, que delimita que el delicte de terrorisme queda exclòs de l'amnistia sempre que de manera manifesta i amb intenció directa hagi causat violacions greus dels drets humans. La modificació quedarà incorporada al dictamen de la comissió que s'aprova avui i es vota el dimarts que ve al ple del Congrés. I la Federació de Municipis de Catalunya veu amb bons ulls la cimera que la Generalitat farà amb l'administració local en els propers mesos per unificar els criteris d'empadronament de les persones migrants. El seu president, Eduard Ribas, aposta per fer pedagogia perquè els consistoris s'adonin dels beneficis de registrar tots els seus habitants i admet que està preocupat pels casos com el de Ripoll, que posen traves a immigrants per motius ideològics. Apunta també la necessitat de fer entendre als ajuntaments els beneficis de tenir una llista amb tots els habitants del municipi.
El govern vol fer doncs, una cimera properament, jo crec que serà positiu per poder fer aquesta pedagogia també doncs, als veïns i veïnes, als ciutadans del país, d'entendre que totes les persones, homes i dones, tenim els mateixos drets, que ens interessa també, inclús avui també als municipis, tenir una foto real dels veïns i veïnes que viuen al municipi. La norma així ho contempla, és a dir, el padró finalment és una foto administrativa de la gent que viu al municipi.
A l'Ajuntament d'Esparreguera, d'on Ribas també és alcalde, tenen la figura del padró social. Alguns veïns i veïnes, que no tenen habitatge ni de lloguer ni tampoc de propietat, els empadronen en equipaments municipals, com ara centres cívics i també a seus d'entitats. I la Policia Nacional ha detingut a Argentona al Maresme un docent per cometre abusos sexuals a menors amb almenys 9 víctimes identificades. El detingut col·laborava amb 5 escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona i feia activitats d'oci, també campaments d'estiu i primavera per a menors de 6 a 18 anys. Els agents han intervingut imatges de més de 70 menors. El depredador es desplaçava a diferents punts de l'Estat i de l'estranger per cometre aquests abusos. Se li atribueixen els delictes de corrupció de menors, pornografia infantil, agressió sexual i també grooming. I en esports, la penya juga avui a la pista del líder del grup A, el París Basketball, en la 16a jornada de la fase de grups de l'Eurocup. El partit començarà a 9:15 i amb 3 dates encara per disputar-se de la primera fase. Els verdinegres buscaran el triomf per mantenir així les seves opcions per acabar segons i així poder evitar els vuitens de final.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts 23 de gener de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Joan García.
Dimarts 23 de gener, dia marcat per la indignació, volíem dir, del futbol espanyol pels àudios del VAR que s'han amagat de la falta de Rüdiger i les mans de Vinícius en el partit entre el Real Madrid i l'Almeria, que va acabar amb triomf dels blancs per 3-2 amb decisions arbitrals molt polèmiques. Els àudios del VAR, on hi era Hernández Hernández, amb l'arbitratge principal d'Hernández Maeso, porten cua després que ahir a la tarda Gerard Romero, a través de Gigantes, fes públic els àudios on Hernández Hernández admet l'agressió de Vinícius, però diu anem al directe per evitar qualsevol acte en contra del brasiler. Una polèmica agreujada per aquests àudios que deixen el comitè tècnic d'àrbitres molt tocat, amb una imatge molt tacada i assenyalada. En futbol, a més, avui protagonisme per la bona dinàmica del Nàstic de Tarragona, primera federació, amb 5 triomfs consecutius que el consoliden a tocar del lideratge. Passarem per Tarragona. Per contra, a segona federació, el Lleida Esportiu encadena una mala ratxa, tot i que té els mateixos punts que el nou líder, l'Europa, que ja prepara el derbi d'aquest diumenge, el Narcís Sala, davant del Sant Andreu. Bàsquet, hoquei, patins, handbol o patinatge artístic seran protagonistes. Tot això a l'avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català, aquí, a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Avui amb la companyia Albert Soler. Albert, bon dia.
Bon dia, Joan.
En bàsquet, Salva Camps deixa de ser l'entrenador del primer equip del bàsquet Girona.
El tècnic ajudant Lluís Riera tampoc continua a l'estaf. Des del club han volgut agrair la seva professionalitat i implicació i li desitgen molta sort en els seus reptes de futur. Els gironins havien encadenat 7 derrotes consecutives i especialment les dues últimes contra el Cué, el Palència, a Fontajau i la darrera a la pista del Breogán, a Lugo.
Més bàsquet, cita europea destacada per la penya.
El Joventut juga aquest dimarts a la pista del líder del grup A, el París Basketball, en la 16a jornada de la fase de grups de l'Eurocup. El partit començarà a 9:15, amb 3 dates encara per disputar-se de la primera fase. Els verdinegres buscaran el triomf per mantenir les seves opcions per acabar segons i així poder evitar els vuitens de final.
En motor, Madrid acollirà Gran Premi de Fórmula 1 a partir del 2026 i fins al 2035.
Així s'ha presentat l'acord aquest matí amb el president i CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La prova serà un circuit semiurbà i Madrid acollirà Fórmula 1 després de més de 40 anys sense fer-ho.
Més motor i relacionat amb aquest tema, Catalunya confia que pugui continuar acollint Fórmula 1 més enllà del 2026.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, s'ha mostrat confiat en que la Fórmula 1 continuï celebrant-se a Catalunya. De fet, ha recordat que tenen contracte fins a 2026 i que continuaran treballant com ho han fet fins ara. Torrent ha assegurat que l'organització també està contenta amb el circuit de Catalunya i la relació és positiva.
En futbol, la segona federació, el Terrassa, té nou fitxatge.
Sergio Buenacasa, de 27 anys, el davanter aragonès procedent del Terol de la primera federació, on ha jugat un total de 15 partits. Buenacasa es va formar a les categories inferiors del Barça i de la Juventus.
En handbol, el KH7 Balonmano Granollers femení ja té rival als quarts de final de l'European Cup femenina.
Serà el Rocasa Gran Canària a la European Cup, la segona competició continental femenina. Aquests quarts de final es disputaran el 9 i 10 de març al Palau d'Esports de Granollers, pel que fa a l'anada, i el 16 o 17 del mateix mes a Gran Canària a la tornada. Les semifinals es jugaran els dos darrers caps de setmana d'abril. El vencedor de l'eliminatòria s'enfrontarà a semifinals davant el guanyador del duel entre l'Elx i el Skopje Macedoni.
En futbol sala, pendents d'un sorteig.
El futbol sala aquest dimarts se celebrarà un altre sorteig, en aquest cas el de quarts de final de la Copa del Rei. Només hi ha un representant català, el Barça, després que eliminés l'Inter Movistar. El sorteig se celebrarà a la 1 del migdia. L'eliminatòria serà partit únic i es jugarà entre el 20 i el 21 de febrer.
Pendents d'aquest sorteig, en breus coneixerem el rival del Barça en aquests quarts de final de la Copa del Rei. Gràcies, Albert. Comencem aquest En Joc i ho farem parlant de bàsquet, perquè aquest matí ja s'ha fet oficial. De fet, aquestes últimes hores tothom ja deia que Salva Camps deixaria ser l'entrenador del primer equip del bàsquet Girona i finalment, doncs, així ha estat. El seu tècnic, Joan Lluís Riera, tampoc continua a l'estaf. En una piulada aquest matí a la xarxa X, abans Twitter, s'ha comentat a través del club que s'agraeix la professionalitat de Salva Camps, la seva implicació, i li desitja molta sort en els seus reptes de futur. Els gironins, recordem, ho havien quedat 7 derrotes consecutives i especialment van fer mal les dues últimes, contra el Cué, el Palència Fontejau i la darrera derrota a la pista del Breogán a Lugo. El club té previst doncs, convocar una roda de premsa per aquest migdia tarda per donar més detalls d'aquesta informació. Ens apropa l'última hora del conjunt gironí, la nostra companya Luna Blanco, des de Televisió de Girona.
Salva Camps deixa de ser l'entrenador del bàsquet Girona, tot i que ahir va dirigir l'entrenament dels seus després de la derrota de diumenge passat a la pista del Breogán i de la mala dinàmica que arrastra l'equip gironí amb 7 derrotes consecutives, el club ha anunciat la destitució de l'entrenador badaloní. De moment no s'ha anunciat el substitut, però es farà oficial en les pròximes hores. Lluís Riera també deixa l'staff tècnic, on sembla que seguirà Àlex Formento, un bàsquet Girona que ha optat per prescindir dels serveis de Salva Camps i un equip que ha optat per buscar solucions immediates degut a la mala dinàmica que viu el conjunt gironí i per tal de revertir la situació el més aviat possible.
Gràcies, Luna. Sens dubte, una de les notícies del dia d'aquest matí, d'aquesta última hora de l'actualitat de l'esport català. Continuem amb més bàsquet perquè hi ha cita europea. Avui, la penya juga a una de les pistes més complicades del líder de grup A, el París Basketball. Intentarà, doncs, guanyar per arribar a la segona plaça. Encara queden algunes jornades, però l'equip badaloní ho vol intentar. Coneixem aquesta última hora amb Ferran Vinaixa des de Ràdio Ciutat de Badalona.
La penya juga avui a 8:45 del vespre a la pista del líder del seu grup a l'Eurocup, el París Basketball, amb la intenció de mantenir les opcions d'escalar alguna posició de la quarta que ocupa ara mateix. No serà gens fàcil perquè l'equip francès només ha perdut un partit en tota la fase prèvia i és un equip pensat per jugar pròximament a l'Eurolliga que vol tenir una plaça a la capital francesa. La penya arriba amb confiança després de 7 victòries seguides en competició europea i de tallar la ratxa de 14 victòries seguides de l'Unicaja en un partit espectacular a Badalona. L'escort també Busquets creu que l'equip està en un dels seus millors estats de forma de la temporada.
Crec que portem 2 mesos fent un treball que anem fent passos endavant. Ens estem trobant més com a equip. Crec que el Shannon ens ajudarà moltíssim, un jugador molt polivalent i dona molts espais als jugadors. Res, seguir fent el treball, seguir intentant ser sòlids a darrere i ara estem en un moment molt, molt bo.
Només queden 3 jornades per acabar la fase regular i la penya li queda rebre dimarts vinent al Hapoel de Tel Aviv i viatjar a la pista del Prometei ucraïnès. El partit d'avui està marcat per la denúncia que va fer el París Basketball sobre suposats insults racistes que van rebre els seus jugadors al Palau Olímpic en el partit de la primera volta, uns fets que no han estat demostrats per les imatges del partit del pavelló i l'Eurocup ha arxivat el cas sense que el club francès hagi demanat disculpes. El París va acabar guanyant aquell partit a la pròrroga per 94-101.
Gràcies, Ferran. I tanquem l'actualitat del bàsquet parlant de la Lliga Leport, on el Força Lleida segueix en ratxa positiva. I és que els lleidatans ja són 5ens i divendres rebran la visita al líder, la Corunya, al Barris Nord. Des d'1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Sense cap mena de dubte, el jugador de Khartoum, Kurkuat, està sent una de les sensacions d'aquesta temporada 2023-2024 amb l'ICG Força Lleida. Arribat aquest estiu a la terra ferma, el jugador interior és un dels homes que més minuts està disputant aquesta temporada amb la samarreta Bordeus i oferint, sobretot a l'espai fruit a Barris Nord, moments de showtime que tant agrada a l'aficionat lleidatà. Sobre la seva situació a nivell personal i amb l'entorn de l'ICG Força Lleida, Kuat ens n'ha dit això.
Yeah, with the teammates, you know, I love the guys, you know, these guys are like my brothers.
Amb els companys estic encantat. Són com germans per a mi i estic molt agraït de formar part d'un grup de nois que estimen el bàsquet com jo i a qui els agradaria tant guanyar. Pel que fa als barris i els fans, només espero que segueixin venint a donar-nos suport, perquè sense ells no estaríem jugant com ho fem. Agraïm molt el seu suport.
Like, we truly appreciate all the support.
Mirant a escala general i parlant de la més que bona situació de l'ICG Força Lleida, Kuat ho ha deixat clar. Ja es pot parlar de play-off.
No, for sure, play-offs is not...
Sense cap mena de dubte, pensem en els play-offs. No és molt aviat. Hem de seguir guanyant, jugant dur com ho estem fent i demostrar que Lleida és un equip de play-off amb opcions de pujar a l'ACB.
Play-off team with chances of going up to ACB.
La Leport 2023-2024 s'atura fins a setmana vinent després que aquest diumenge se celebri al Withing Center de Madrid la final de la Copa Princesa entre el Movistar Estudiantes i el Leima Coruña.
Obrim carpeta ara per al futbol i hem de parlar de la primera federació, que és, com tots ja saben, la tercera categoria del futbol estatal. I allà tenim un equip que es troba en una dinàmica amb una inèrcia molt positiva. Ens referim al Nàstic de Tarragona. 5 victòries consecutives després d'una ratxa de 7 partits sense guanyar. Tot canvia al nou estadi i ens ho explica el nostre company de Tarragona Ràdio, en Jordi Blanc.
5 victòries que han donat tranquil·litat a un equip que treballa bé des d'inicis de temporada i que ha encetat la segona volta de la Lliga en aquest grup primer de Primera Federació, on ja és el segon classificat a un punt de líder de la categoria. Els granes van guanyar aquest diumenge el Lugo per 2-0 i han encadenat 5 victòries seguides per fer un pas endavant camí del lideratge d'aquesta categoria. Els granes van dilapidant les estadístiques, són l'únic equip del grup que no ha perdut cap partit a casa, almenys golejat, el que té la diferència de gols més alta, amb un més 13, i un equip que fa 4 partits que no encaixa gol i de les 20 jornades disputades, en 12 d'elles ha mantingut la porteria a 0. Després de la victòria davant el Lugo, el defensa Pol Domingo, el futbolista format al planter i quart capità de la plantilla del Nàstic, no amagava ja sense embuts que té molt clar que l'objectiu del Nàstic d'aquesta temporada ha de ser l'ascens a la segona divisió.
Al final, quan jugues a casa, no, amb la nostra gent, les sensacions de la victòria se multipliquen al doble. Molt contents, és un pas, és un cop sobre la taula que donem, molt important. L'objectiu d'aquest club és molt clar, és ascendir a segona divisió i ara cada vegada estem més a prop.
El passat diumenge va ser el primer dels dos partits seguits que els granes tenen ara a casa. La plantilla del Nàstic avui descansa i a partir de demà començarà a preparar el partit del pròxim diumenge a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada davant Osasuna Promeses.
Gràcies, Jordi. De la primera a la segona federació, en el Lleida Esportiu, tot i estar empatat a punts amb el líder, l'Europa, i també amb l'Hèrcules, està en una mala dinàmica de resultats. Des d'1 a 1, Lleida Ràdio, en Sergi Guiu.
No estàs en el millor inici de l'any de l'equip de la capital del serial d'aquest 2024, i és que més enllà de tancar el 2023 amb la derrota 3-0 al camp de l'Europa, al Lleida Esportiu se li està resistint la victòria aquest 2024, on sumem 2 derrotes i un empat. La darrera relliscada va ser aquest diumenge a l'Estadi Olímpic de Terrassa, en un partit on van perdre per la mínima arran d'un penal favorable als egarencs mal xiulat i després de desaprofitar 3 clares oportunitats de gol. Just després de l'enfrontament, un dels capitans del Lleida, Òscar Rubió, que a més les ha vist de tots colors al món del futbol, parlava de la dinàmica que està vivint a dia d'avui l'equip blau.
Que al final són dinàmiques d'aquestes, que la pilota hi ha moments que amb no res t'entre, i en els altres, perquè portem dos partits que jo crec que hem generat moltes ocasions per marcar algun gol. I al final, la mínima que tenen, pues, per algun accident o el que sigui, un penal que jo crec que ha sigut molt dubtós, després hem tingut uns altres a la seva àrea que jo crec que ha sigut bastant similar i al final no l'han pitat, i això al final, tal com està ara la segona volta, que sabem que és més complicada, sabem que els partits al final se decideixen per detalls i el detall se l'han emportat ells.
Opinió força semblant a la del capità Roger Figueres, qui porta 3 temporades al Lleida Esportiu i ha passat 2 dels cursos més complicats en la història blava. El capità deixava clar que el vestidor n'és un de suficientment madur com per donar-li el tom a la situació ben aviat.
Sí, està clar, jo crec que és una plantilla molt madura i jo crec que al final hi ha membres per confiar i per tirar això endavant. Però bueno, és el que et deia, al final la ratxa negativa, entre cometes, pues, està aquí ara, i ara pues, ens hem de fer forts, ho hem de donar-li normalitat, treballar cada setmana.
El Lleida Esportiu, recordin, aquest dimecres realitzarà un partit d'entrenament amb l'Andorra al Camp d'Esports a 1:45 del migdia.
Gràcies, Sergi. Fem un parèntesi ara en el futbol perquè ja coneixem el rival que tindrà el Futbol Club Barcelona als quarts de final de la Copa del Rei. Serà el Cartagena. El sorteig està en marxa, ara mateix en directe, i la eliminatòria... Encara no podem facilitar aquest emparellament. Si més no, el sorteig ja està en marxa dels quarts de final de la Copa del Rei. Com deia, només hi ha un representant català al Barça i un conjunt blaugrana que ve d'eliminar l'Inter Movistar. Per tant, quan tinguem el rival del Futbol Club Barcelona, entre ells podria ser el Cartagena, doncs donarem més detalls. I acabem el bloc de futbol baixant a la tercera federació, perquè hi ha nou líder i nou campió d'hivern, és l'Olot, després de guanyar el camp de la Muntanyesa per 0-1, i ha aprofitat l'ensopegada a l'Hospitalet, que va caure al camp de la Pobla de Mafumet per 3-0. Però avui volem centrar l'atenció en la part mitja-baixa, on trobem el Badalona, que va veure trencada la seva ratxa de 3 partits sense perdre i va caure al camp del Sant Cristóbal de Terrassa per 3-1. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
Bon dia. Un cop finalitzada la primera volta del campionat, el Badalona ha quedat amb 20 punts a la classificació en el 12è lloc, molt per sota de les expectatives que es van generar a començaments de temporada. El conjunt escapulat s'està reforçant en aquests darrers dies de mercat, on han arribat el migcampista Jordi Ortega i l'extrem David Jiménez, que no seran els últims. Cal recordar que el tècnic Gerard Alba d'Alejo va arribar a la 12a jornada de Lliga, substituint a Santi Álvarez. L'entrenador ha passat balanç dels 6 partits que fa que dirigeix el conjunt badaloní, on ha assolit 3 victòries, un empat i 2 derrotes.
Parlar de les 6 jornades que he estat aquí, per tant, amb 6 jornades hem fet 10 punts, hem de millorar, hem de continuar creixent i intentar sumar ràpid per allunyar-nos de baix i continuar el camí.
El Badalona es planteja fer una segona volta molt més regular i no renuncia ni molt menys a poder remuntar posicions i poder acabar entre els 5 primers. Objectiu inicial quan va començar la temporada.
Doncs ara sí, ja tenim el rival del Futbol Club Barcelona en aquests quarts de final de la Copa del Rei. Serà el Peñíscola, per tant, l'eliminatòria que juga a partit únic. Serà o el 20 o 21 de febrer a la pista del Peñíscola. I ara també parlem de gols, millor dit, golaços de futbol, perquè ja tenim millor gol de la setmana al futbol català i al futbol femení. L'audiència ha decidit que el vencedor és David Castro, del Mollet, un 41% de les votacions, un autèntic golaç des de fora l'àrea, el que va fer el jugador del Mollet. Estem parlant de la primera catalana grup 1. I en futbol femení, el millor gol de la setmana és d'Anna Velázquez, de l'AM Lleida, un conjunt, el lleidatà, que es troba en posicions de play-off per pujar a Lliga F. Per tant, queda dit aquests dos autèntics golaços. I per tancar la carpeta del futbol i d'aquesta casa, demà podreu seguir a partir de les 7 de la tarda un autèntic partidàs, quarts de final de la Copa del Rei entre el Futbol Club Barcelona i el Badalona. Un partit on hi haurà en joc accedir a les semifinals d'aquesta competició. Un Badalona que està fent una molt bona temporada davant d'un Barça, el Joan Gamper, que s'haurà de fer fort. Un partit, uns quarts de final de la Copa del Rei de Futbol que podreu seguir per les televisions locals i també per xarxa més. Us dèiem que el sorteig de la Copa del Rei de Futbol Sala, el Barça, anirà a jugar al camp del Peñíscola, i ara us hem de parlar d'un altre sorteig que també s'ha fet aquest matí. Ens referim a l'handbol i als quarts de final de la European Cup femenina, la segona categoria continental, i el CAC 7 Balomano Granollers, doncs ja coneix rival. I serà un rival de prop d'aquí, de l'estat espanyol, concretament el Rocasa Gran Canària. Uns quarts de final que es disputaran el 9 i 10 de març al Palau d'Esports de Granollers, pel que fa a l'anada, i la tornada el 16 o 17 d'aquest mateix mes de març a Gran Canària, la tornada. Semifinals que es jugaran els dos darrers caps de setmana d'abril. Però quina valoració ha fet el tècnic i també, doncs, ens ho apropa des de Ràdio Granollers, la Fàtima Ortí.
La sort europea no fa costat a les vallesanes. L'eliminatòria que l'atzar ha decidit per les jugadores del CAC 7 Granollers és de les més complicades, ho explica l'entrenador Robert Cuesta.
Crec que ens ha tocat un dels pitjors rivals que ens podien tocar, no? A sobre un equip espanyol, un grandíssim club com és el Rocasa Gran Canària, i a sobre l'eliminatòria, la tornada a casa seva.
El primer partit de l'eliminatòria, doncs, es jugarà al Palau d'Esports de Granollers i la tornada a la pista del Rocasa Gran Canària. Cuesta demana que l'afició ompli el Palau per donar suport i ànims a les jugadores i assegura que es deixaran la pell per guanyar les Canàries.
Nosaltres hem de ser molt conscients, no?, que serà una eliminatòria complicada, que a l'anada necessitem el Palau de les millors ocasions i que no dubti que l'equip ho donarà tot per intentar passar l'eliminatòria, sens dubte.
L'anada serà el 9 o 10 de març i la tornada el 16 o 17 del mateix mes.
I tanquem aquest espai i ho farem parlant de patinatge artístic, perquè Cunit ha acollit la primera concentració de preseleccions de patinatge artístic de l'any. Lourdes Meroño, de Domeny Ràdio.
Els dies 12, 13 i 14 de gener al pavelló municipal als Joncs de Cunit es va celebrar la primera concentració de preseleccions de patinatge artístic d'aquest any 2024, organitzada per la Federació Espanyola de Patinatge. Un total de 50 patinadors que pertanyen als grups de preselecció 2024, categories d'infantil a sènior, es van concentrar al municipi i van realitzar un intens i variat treball tècnic, físic i de preparació per a les competicions futures. Les preparadores físiques de la Real Federació Espanyola de Patinatge, Esther Forner i Júlia Figueroa i Marta Sà, van estar a càrrec de les proves físiques. La part tècnica, salts i piruetes, va estar a càrrec del grup de tècnics internacionals Janet Ruiz, Manel Vilarroya i Òscar Molins, i de la tècnica especialista internacional de dansa Angélica Morales, de Skating Skills. Van assistir a la concentració Francisco Jansà, director del Comitè Nacional, i Carmen García, membre del Comitè Nacional i de la Comissió Esportiva de la Federació Espanyola de Patinatge.
Gràcies, Lourdes, i encarem la recta final d'aquest En Joc. Doncs fins aquí l'En Joc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Joan García, el Pablo Palenzuela al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu, evidentment, de l'esport i de la ràdio.
Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Punt de llibre, amb Joan Fàbregas.
Avui us vinc a presentar un llibre que es diu Genio, d'un autor que es diu Patrick Dennis, publicat per l'editorial El Acantilado. En Patrick Dennis...
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Per tu, amb el taller Jeroni de Moragues, un programa fet per persones amb diversitat funcional i intel·lectual.
Som el programa Per tu, del taller Jeroni de Moragues.
Aquest mes el taller ha començat amb nosaltres, dues voluntàries internacionals de l'associació Bíblia.
Seguim amb la secció de notícies, Marc.
El Gerard Piqué ha decidido... que ja és hora d'irse.
Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Branyes Morena.
Aquest mes de febrer el tenim ple de concerts i espectacles.
I està aquí nuestro programa.
Per tu, cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Light we'll see. So I won't
Bon dia i bon dimarts, 23 de gener de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Joan Garcia.
Dimarts 23 de gener, dia marcat pels entrenadors, perquè avui, aquest matí, hem conegut que Salva Camps deixa de ser entrenador del primer equip del bàsquet Girona. 7 derrotes consecutives, les dues darreres davant el Cuel Palència Fontajau i la darrera a la pista del Breugan a Lugo, han sentenciat el tècnic que arribava aquest curs a Girona. Sí que és veritat que va començar molt bon peu, però després tot ha anat en contra per aquest entrenador. El Club Bàsquet Girona, durant les properes hores, farà oficial qui és el substitut de Salva Camps a la banqueta del Girona. I no ens movem de Girona perquè ha parlat Mitchell sobre el partit que té l'equip de quarts de final a la Copa del Rei. Jugarà demà al vespre al camp del Mallorca. I també ha parlat Xavi Hernández, el tècnic del Barça, sobre els quarts de final, que jugarà també demà al vespre. Ho farà, ja ho saben, a partit únic al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. I dels sortejos pendents d'aquest matí, doncs ja tenim rivals per al conjunt del CAC 7, Balonmano Granollers, a nivell internacional, segona competició europea, l'europea en cap femenina, i serà un rival de la Lliga Guerreres, d'aquí, de la Lliga Espanyola, és el Rocasa Gran Canària. Avui coneixerem el balanç que fan sobre aquesta eliminatòria. I també hem conegut fa pocs minuts qui serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa del Rei de futbol sala. De futbol sala, volíem dir. Serà el Peñíscola. També es juga a partit únic i serà a la pista del Peñíscola entre el 20 i el 21 de febrer. Caldrà conèixer quina és la data escollida. El bàsquet, l'hoquei patins, l'handbol i el patinatge artístic també seran protagonistes en aquest enjoc d'avui, mitja hora d'esport català, aquí, a la xarxa. Abans, però, es posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Avui amb la companyia d'Albert Soler. Albert, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
En bàsquet, Salva Camps deixa de ser entrenador del primer equip del bàsquet Girona.
El tècnic ajudant, Lluís Riera, tampoc continua a l'estaf. Des del club han volgut agrair la seva professionalitat i implicació i li desitgen molta sort en els seus reptes de futur. Els gironins havien encadenat 7 derrotes consecutives i especialment les dues últimes contra el Cué, el Palència, a Fontajau i la darrera a la pista del Breogán a Lugo.
Més bàsquet, cita europea destacada per la penya.
El Joventut juga aquest dimarts a la pista del líder del grup A, el París Basketball, en la 16a jornada de la fase de grups de l'Eurocup. El partit començarà a 8:45 i amb 3 dates encara per disputar-se de la primera fase, els verdinegres buscaran el triomf per mantenir les seves opcions per acabar segons i així poder evitar els vuitens de final.
A motor, Madrid acollirà Gran Premi de Fórmula 1 a partir de 2026 i fins al 2035.
Així s'ha presentat l'acord aquest matí amb el president i CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La prova serà un circuit semiurbà i Madrid acollirà la Fórmula 1 després de més de 40 anys sense fer-ho.
Notícia relacionada que té implicació directa amb Catalunya, perquè es confia que pugui continuar acollint Fórmula 1 més enllà del 2026.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, s'ha mostrat confiat que la Fórmula 1 continuï celebrant-se a Catalunya. De fet, ha recordat que tenen contracte fins al 2026 i que continuaran treballant com ho han fet fins ara. Torrent ha assegurat que l'organització també està contenta amb el circuit de Catalunya i la relació és positiva.
En futbol, la segona federació, el Terrassa, té nou fitxatge.
Sergio Buenacasa, de 27 anys, el davanter aragonès, arriba procedent del Terol, de la Primera Federació, on ha jugat un total de 15 partits. Buenacasa es va formar a les categories inferiors del Barça i de la Juventus.
En handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers femení ja té rival als quarts de final de la European Cup.
serà el Rocasa Gran Canària, la segona competició continental femenina. Aquests quarts de final es disputaran entre el 9 i 10 de març al Palau d'Esports de Granollers, això serà l'anada, i entre el 16 i el 17 del mateix mes, a Gran Canària, la tornada. Les semifinals es jugaran els dos darrers caps de setmana d'abril. El vencedor de l'eliminatòria s'enfrontarà a semifinals davant el guanyador del duel entre l'Elx i l'Escòpia Macedoni.
Moltes gràcies, Albert.
Gràcies a tu. Ladies and gentlemen.
Comencem aquest en joc i déu-n'hi-do quin matí més d'actualitat informativa, de directes, de sortejos. I la veritat és que l'última hora passa, per exemple, pel futbol, per la Copa del Rei. Quarts de final d'aquesta competició, amb dos equips presents, el Barça i el Girona. Anem a pams, tots dos començaran la competició, o començaran aquests quarts de final, millor dit, demà a la tarda vespre. I començarem pel Barça, que jugarà al camp d'Atlètic Club de Bilbao. Ja ha parlat Xavi en roda de premsa aquest migdia, això el que deia sobre la perillositat del rival d'aquest dimecres.
Ens juguem un títol a cara o creu davant d'un rival que potser no volíem, sobretot al seu camp, perquè són molt forts, a Sant Mamés, amb la seva gent, equip amb molta ànima, que hi posen molta fe, que són intensos, que tenen un gran entrenador, que valorem molt a dins de l'estaf, com Ernesto Valverde, crec que fan molt bé les coses, no? Potser un dels equips més en formes de la categoria.
Sobre la comparativa entre el partit de diumenge que van guanyar al camp del Betis i aquest, Xavi diu que espera un partit totalment diferent.
Demà serà diferent, demà difícilment tindrem tanta possessió de pilota, ells apreten i apreten, línia defensiva alta, ells també volen tenir la pilota, joc directe, segones pilotes, centros, demà és un escenari totalment diferent al Villamarín, però sí, és moment de competir i de poder estar a semifinals lluitant per un títol.
També jugarà demà al Girona i també hi ha hagut roda de premsa aquest migdia de Michel Sánchez, el tècnic del conjunt gironí. Així ha valorat el pes històric del partit d'aquest dimecres.
No, euforia no hi ha. Tenim molta, molta il·lusió. És un partit especial per nosaltres perquè mai hem arribat a semifinals de Copa i per nosaltres és una final d'il·lusió i de motivació. I necessitem la nostra millor versió i intentar fer un partidàs que solament d'aquesta manera serem capaços de passar a fer història.
El rival serà el Mallorca, per tant, el partit es juga demà a les Illes Balears. Michel Sánchez diu que veu el vestidor molt i molt il·lusionat.
Nosaltres necessitem la millor versió. La possibilitat d'anar a semifinals és un repte espectacular per nosaltres. Ja he dit que és el repte de la il·lusió, de la motivació, de fer història, i la realitat és que l'equip està en un molt bo moment i volíem passar per fer història i estem motivats i amb molta il·lusió. Ladies and gentlemen, let's go!
Ja ha conegut l'última hora del Barça i del Girona per aquests quarts de final que els disputa demà tant el conjunt de Xavi Hernández com el de Mitchell. I ara no ens movem de Girona perquè hi ha hagut actualitat, concretament al bàsquet Girona, on aquest matí el club ha fet oficial la destitució del tècnic del primer equip gironí de bàsquet, en Salva Camps, després d'una mala dinàmica, 7 derrotes consecutives, i les dues últimes han fet molt de mal, sobretot contra rivals directes en aquesta permanència, el Cuel Palència a Fontajau i la darrera a Lugo a la pista del Breogán. Ens apropa a l'última hora d'aquesta destitució la nostra companya Luna Blanco des de Televisió de Girona.
Salva Camps deixa de ser l'entrenador del bàsquet Girona, tot i que ahir va dirigir l'entrenament dels seus després de la derrota de diumenge passat a la pista del Breogán i de la mala dinàmica que arrastra l'equip gironí amb 7 derrotes consecutives. El club ha anunciat la destitució de l'entrenador badaloní. De moment no s'ha anunciat el substitut, però es farà oficial en les pròximes hores. Lluís Riera també deixa l'estaf tècnic, on sembla que seguirà Àlex Formento. Un bàsquet Girona que ha optat per prescindir dels serveis de Salva Camps i un equip que ha optat per buscar solucions immediates degut a la mala dinàmica que viu el conjunt gironí i per tal de revertir la situació el més aviat possible.
Gràcies, Luna. Continuem amb la carpeta del bàsquet, perquè avui té cita europea destacada la Penya, que juga a la pista líder del grup A, el París Basketball, a la setzena jornada de la fase grups de la Eurocup. El partit començarà 8:45 i amb 3 dates encara per disputar-se de la primera fase, els verdinegres buscaran el triomf per mantenir les seves opcions per acabar segons i així poder evitar els vuitens de final. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Minaixa.
La Penya juga avui a 8:45 del vespre a la pista del líder del seu grup a l'Eurocup, el París Basketball, amb la intenció de mantenir les opcions d'escalar alguna posició de la quarta que ocupa ara mateix. No serà gens fàcil perquè l'equip francès només ha perdut un partit en tota la fase prèvia i és un equip pensat per jugar pròximament a l'Eurolliga que vol tenir una plaça a la capital francesa. La Penya arriba amb confiança després de 7 victòries seguides en competició europea i de tallar la ratxa de 14 victòries seguides de l'Unicaja en un partit espectacular a Badalona. L'escorta Pep Busquets creu que l'equip està en un dels seus millors estats de forma de la temporada.
Crec que portem 2 mesos fent un treball que anem fent passos endavant. Ens estem trobant més com a equip. Crec que el Shannon ens ajudarà moltíssim, un jugador molt polivalent i dona molts espais als jugadors. Res, seguir fent el treball, seguir intentant ser sòlids a darrere i ara estem en un moment molt, molt bo.
Només queden 3 jornades per acabar la fase regular i la Penya li queda rebre dimarts vinent al Hapoel de Tel Aviv i viatjar a la pista del Prometei ucraïnès. El partit d'avui està marcat per la denúncia que va fer el París Basketball sobre suposats insults racistes que van rebre els seus jugadors al Palau Olímpic en el partit de la primera volta, uns fets que no han estat demostrats per les imatges del partit del pavelló i l'Eurocup ha arxivat el cas sense que el club francès hagi demanat disculpes. El París va acabar guanyant aquell partit a la pròrroga per 94-101.
Gràcies, Ferran, i baixem un esglaó de la Lliga ACB a l'Eport, on el Força Lleida segueix en ratxa positiva. I és que lleidatans ja són 5ens i divendres rebran el líder de la Corunya, el Barris Nord, i a més amb un jugador destacat en el conjunt lleidatà. Des d'1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Sense cap mena de dubte, el jugador de Khartoum, Kurkuat, està sent una de les sensacions d'aquesta temporada 2023-2024 amb l'ICG Força Lleida. Arribat aquest estiu a la terra ferma, el jugador interior és un dels homes que més minuts està disputant aquesta temporada amb la samarreta Bordeus i oferint, sobretot a l'espai fruit a Barris Nord, moments de showtime que tant agrada a l'aficionat lleidatà. Sobre la seva situació a nivell personal i amb l'entorn de l'ICG Força Lleida, Kuat ens n'ha dit això.
Yeah, with the teammates, you know, I love the guys, you know, these guys are like my brothers.
Amb els companys estic encantat. Són com germans per a mi i estic molt agraït de formar part d'un grup de nois que estimen el bàsquet com jo i a qui els agradaria tant guanyar. Pel que fa als barris i els fans, només espero que segueixin venint a donar-nos suport, perquè sense ells no estaríem jugant com ho fem. Agraïm molt el seu suport.
Like, we truly appreciate all the support.
Mirant a escala general i parlant de la més que bona situació de l'ICG Força Lleida, quan ho ha deixat clar? Ja es pot parlar de play-off.
No, for sure play-offs. It's not...
Sense cap mena de dubte, pensem en els play-offs. No és molt aviat. Hem de seguir guanyant, jugant dur com ho estem fent i demostrar que Lleida és un equip de play-off amb opcions de pujar a l'ACB.
Play-off team with chances of going up to ACB.
L'Aleport 2023-2024 s'atura fins la setmana vinent, després que aquest diumenge se celebri al Withing Center de Madrid la final de la Copa Princesa entre el Movistar Estudiantes i el Leima Coruña.
Agafem l'estic per parlar d'hoquei patins. Parlem concretament de l'hoquei Lliga Plata, la segona categoria estatal, que, com tots ja sabeu, està dividida en dos grups, l'hoquei Lliga Plata Nord i la Sud. A la Plata Nord, el Vilafranca, invicta, lidera el grup amb 27 punts, seguit del Vic amb 24, després de la primera volta de campionat. Des de Ràdio Vic ens dona més detalls d'aquest primer tram de competició dels bigatans amb Pep Portet. Pep, bona tarda.
Bona tarda. El Patí Vic va aconseguir diumenge una importantíssima i treballada victòria a la pista del Cerdanyola. Per 4-5 ha permès als bigatans acabar la primera volta del grup nord de l'hoquei Lliga Plata en segona posició i, per tant, classificar-se per a la Copa Princesa. Aquesta darrera jornada va ser d'infart, ja que els vallesans i els bigatans estaven empatats i depenien, a més, del Vendrell, que estava un punt per sobre. El Vendrell va perdre Sant Feliu i tot estava a mans de Vic i Cerdanyola, i els bigatans, lluitant molt, van guanyar per 4-5 i van acabar segons. En aquesta copa, que jugarà a Vilafranca, el Vic s'enfrontarà a l'Alpicat, primer de l'altre grup, mentre el Vilafranca, anfitrió i primer del seu grup, jugarà contra el Lloret. Ramon Pardo, tècnic del Vic, es mostrava satisfet pel triomf i per la trajectòria del seu equip.
Molt contents pel treball, que es veu recompensat, i per la classificació de la princesa. Això és, ens ho prenem com un premi a la temporada que estem fent. Toquem de peus a terra i sabem que la Lliga és el més important, però bueno, tenim aquest premi, anirem a la Copa de la Princesa i evidentment anirem amb tot a intentar portar el títol a Vic, i com no pot ser, el Vic té que sortir a guanyar tots els partits, i així ho intentarem.
Amb tot, Pardo té clar que el més important és la Lliga i que no serà fàcil continuar a dalt.
I ara ens trobem en un moment realment molt complicat. Ens trobem amb els pròxims partits, ja comptant també amb la Cerdanyola, ens venen rivals directes, rivals molt durs, i segurament pues, en aquest tram de la temporada veurem, després de passar-lo, veurem quines aspiracions podem aconseguir, i si el passem amb nota, doncs serà un pas important per consolidar-nos als llocs capdavanters.
Vendrell, Manlleu, Sant Cugat i Tordera seran algun dels rivals en els propers partits de Lliga dels Bigatans en el somni del retorn a l'hoquei Lliga.
Això a l'hoquei Lliga Plata Nord, i a la Sud trobem un Alpicat invicte. Atenció, perquè lidera Madaferro el grup amb 10 victòries i un únic empat amb 31 punts. El segon classificat del grup és el Lloret. Recordar que els dos campions de l'hoquei Lliga Plata pugen directament i els dos subcampions s'enfronten entre si per assegurar una única plaça hoquei Lliga, amb una eliminatòria entre els dos subcampions. El Picat, Lloret, Vilafranca i Vic, com deia el nostre company Pep Portet, jugaran la Copa de la Princesa. I més patinatge, aquest és artístic, perquè Cunit ha acollit la primera concentració de preseleccions de patinatge artístic de l'any. Lourdes Meronyo, de Domens Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Els dies 12, 13 i 14 de gener, al pavelló municipal als Joncs de Cunit, es va celebrar la primera concentració de preseleccions de patinatge artístic d'aquest any 2024, organitzada per la Federació Espanyola de Patinatge. Un total de 50 patinadors que pertanyen als grups de preselecció 2024, categories d'infantil a sènior, es van concentrar al municipi i van realitzar un intens i variat treball tècnic, físic i de preparació per a les competicions futures. Les preparadores físiques de la Real Federació Espanyola de Patinatge, Esther Forner i Júlia Figueroa i Marta Sà, van estar a càrrec de les proves físiques. La part tècnica, salts i piruetes, va estar a càrrec del grup de tècnics internacionals Janet Ruiz, Manel Vila-Roya i Òscar Molins, i de la tècnica especialista internacional de dansa Angélica Morales de Skating Skills. Van assistir a la concentració Francisco Jansà, director del Comitè Nacional, i Carmen García, membre del Comitè Nacional i de la Comissió Esportiva de la Federació Espanyola de Patinatge.
Continuem amb el bloc poliesportiu per parlar del CAC7 Balonmano Granollers femení, que aquest matí ja ha conegut el rival que tindrà els quarts de final de l'European Cup. Serà el Rocasa Gran Canària. i pel que ens diuen no ha estat massa ben acollit aquest rival, un rival molt potent. Anada al Palau d'Esports de Granollers 9 i 10 de març, la tornada a Gran Canària el 16 i 17 del mateix mes. Des de Ràdio Granollers ens amplia aquest sorteig, aquesta reacció granollerina, la Fàtima Ortí.
La sort europea no fa costat a les vallesanes. L'eliminatòria que l'atzar ha decidit per les jugadores del CAC 7 Granollers és de les més complicades, ho explica l'entrenador Robert Cuesta.
Crec que ens ha tocat un dels pitjors rivals que ens podien tocar, no? A sobre un equip espanyol, un grandíssim club com és el Roques de Gran Canària, i a sobre l'eliminatòria, la tornada a casa seva.
El primer partit de l'eliminatòria, doncs, es jugarà al Palau d'Esports de Granollers i la tornada a la pista del Rocassa Gran Canària. Cuesta demana que l'afició ompli el Palau per donar suport i ànims a les jugadores i assegura que es deixaran la pell per guanyar les Canàries.
Nosaltres hem de ser molt conscients, no?, que serà una eliminatòria complicada, que a l'anada necessitem el Palau de les millors ocasions i que no dubti que l'equip ho donarà tot per intentar passar l'eliminatòria, sens dubte.
L'anada serà el 9 o 10 de març i la tornada el 16 o 17 del mateix mes.
El vencedor de l'eliminatòria entre el Granollers i el Rocassa Gran Canària s'enfrontarà a l'Els o a l'Skopje Macedoni. I ara és moment de parlar de futbol, perquè tenim un equip que va com un tro. És el Nàstic de Tarragona, la primera federació. 5 victòries consecutives a un sol punt del líder i tot i això havia estat 6 jornades sense guanyar. Paciència, un equip cuinat a foc lent i sobretot amb bona dinàmica. Ens amplia la bona ratxa tarragonina des de Tarragona Ràdio el nostre company Jordi Blanc.
5 victòries que han donat tranquil·litat a un equip que treballa bé des d'inicis de temporada i que ha encetat la segona volta de la Lliga en aquest grup primer de Primera Federació, on ja és el segon classificat a un punt de líder de la categoria. Els granes van guanyar aquest diumenge el Lugo per 2-0 i han encadenat 5 victòries seguides per fer un pas endavant camí del lideratge d'aquesta categoria. Els granes van dilapidant les estadístiques, són l'únic equip del grup que no ha perdut cap partit a casa, almenys golejat, el que té la diferència de gols més alta, amb un més 13, i un equip que fa 4 partits que no encaixa gol i de les 20 jornades disputades, en 12 d'elles ha mantingut la porteria a 0. Després de la victòria davant el Lugo, el defensa Pol Domingo, el futbolista format al planter i quart capità de la plantilla del Nàstic, no amagava ja sense embuts que té molt clar que l'objectiu del Nàstic d'aquesta temporada ha de ser l'ascens a la segona divisió.
Al final, quan jugues a casa, no, amb la nostra gent, les sensacions de la victòria se multipliquen al doble. Molt contents, és un pas, és un cop sobre la taula que donem, molt important. L'objectiu d'aquest club és molt clar, és ascendir a segona divisió i ara cada vegada estem més a prop.
El passat diumenge va ser el primer dels dos partits seguits que els granes tenen ara a casa. La plantilla del Nàstic avui descansa i a partir de demà començarà a preparar el partit del pròxim diumenge a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada davant Osasuna Promeses.
Gràcies, Jordi. De la Primera Federació a la segona, on el Lleida Esportiu tot i està empatat a punts amb el líder, l'Europa, i amb l'Hèrcules, està en una mala dinàmica de resultats. Ho amplia el nostre company d'UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
No està sent el millor inici de l'any de l'equip de la capital del serial d'aquest 2024, i és que més enllà de tancar el 2023 amb la derrota 3-0 al camp de l'Europa, el Lleida Esportiu se li està resistint la victòria aquest 2024, on sumem 2 derrotes i un empat. La darrera relliscada va ser aquest diumenge a l'Estadi Olímpic de Terrassa, en un partit on van perdre per la mínima arran d'un penal favorable als egarencs mal xiulat i després de desaprofitar 3 clares oportunitats de gol. Just després de l'enfrontament, un dels capitans del Lleida, Òscar Rubió, que a més les ha vist de tots colors al món el futbol, parlava de la dinàmica que està vivint a dia d'avui l'equip blau.
Al final són dinàmiques d'aquestes, que la pilota hi ha moments que amb no res t'entre i en els altres, perquè portem dos partits que jo crec que hem generat moltes ocasions per marcar algun gol. I al final la mínima que tenen per algun accident o el que sigui, un penal que jo crec que ha sigut molt dubtós. Després hem tingut uns altres a la seva àrea que jo crec que ha sigut bastant similar i al final no l'han pitat, i això al final, tal com està ara la segona volta, que sabem que és més complicada, sabem que els partits al final se decideixen per detalls i el detall se l'han emportat ells.
Opinió força semblant a la del capità Roger Figueres, qui porta 3 temporades al Lleida Esportiu i ha passat 2 dels cursos més complicats en la història blava. El capità deixava clar que el vestidor n'és un de suficientment madur com per donar-li el tom a la situació ben aviat.
Sí, està clar. Jo crec que és una plantilla molt madura i jo crec que al final hi ha membres per confiar i per tirar això endavant. Però bueno, és el que et deia, al final la ratxa negativa, entre cometes, pues, està aquí ara i ara pues, ens hem de fer forts, ho hem de donar-li normalitat, treballar cada setmana.
El Lleida Esportiu, recordin, aquest dimecres realitzarà un partit d'entrenament amb l'Andorra al Camp d'Esports a 1:45 del migdia.
I acabarem tancant el bloc de futbol parlant de la tercera federació, on l'Olot és el nou líder i campió d'hivern, després de guanyar 0-1 al camp de la Muntanyesa i aprofitar l'ensopegada del fins ara líder, l'Hospitalet, que va caure al camp de la Pobla de Mafumet per 3-0. Però volem centrar l'atenció informativa a la mitja taula baixa, perquè el Badalona va trencar una ratxa de 3 partits sense perdre. Va encaixar la primera desfeta, ho va fer per 3-1 al camp del Sant Cristóbal. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
Bon dia. Un cop finalitzada la primera volta del campionat, el Badalona ha quedat amb 20 punts a la classificació en el 12è lloc, molt per sota de les expectatives que es van generar a començaments de temporada. El conjunt escapulat s'està reforçant en aquests darrers dies de mercat, on han arribat el migcampista Jordi Ortega i l'extrem David Jiménez, que no seran els últims. Cal recordar que el tècnic Gerard Albadalejo va arribar a la 12a jornada de Lliga, substituint a Santi Álvarez. L'entrenador ha passat balanç dels 6 partits que fa que dirigeix el conjunt badaloní, on ha assolit 3 victòries, un empat i 2 derrotes.
Parlar de les 6 jornades que he estat aquí, per tant, amb 6 jornades hem fet 10 punts, hem de millorar, hem de continuar creixent i intentar sumar ràpid per allunyar-nos de baix i continuar el camí.
El Badalona es planteja fer una segona volta molt més regular i no renuncia ni molt menys a poder remuntar posicions i poder acabar entre els 5 primers. Objectiu inicial quan va començar la temporada.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Joan García, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i, evidentment, també de la ràdio.
La xarxa. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes. En amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3w.cesagarra.com.
Hola, buenos días. Somos el programa Partú
de Taller Jaime de Moragas.
La Radio San Cugat.
Buenos días, yo soy Rosa.
Yo soy Alba.
Ana.
Yo soy Adriana.
Javi.
Lalo.
Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección. Es por tu casa arriba.
Una competición de fútbol inclusivo formado por personas con diversidad funcional de varias entidades.
El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta.
Per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragues.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Com t'ho podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint en sé tan a prop teu. Si canto que sovint et sé tan a prop meu, si escoltes i penso que no he gosat.
Bona tarda, és dimarts 23 de gener de 2024 i els parla...